Molt aquests dies.
Home, tant. Tant, tant, tant.
Molta gent ha dit, ah, anem de restaurant, ja veuràs tu que
dinarem. Ja us compliquem la vida.
Dinarem bé i ja està, ens farem un bon menú i avall. I bon profit a tothom.
Doncs molt bé.
Fins a la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu, amics.
Molt bé, doncs... Convidem en Paco Torres i ja deixem aquest micro a l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. De la meva part, res més. Gràcies per la companyia. Atenció, demà hi tornem. Adéu-siau.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giner. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Setmanari de la temporada, Empordà, amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de la temporada, amb tu. Les notícies amb el temps, setmanari de la temporada.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a on.cat. Hora Nova, la 10 de l'Alt Empordà.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 17 de febrer, m'agradaria començar el programa parlant de llibres i lectura. I és que la Confederació Espanyola de Gremis i Associacions de Llibreters ha fet públiques unes dades alarmants, o si més no curioses, sobre el món del llibre a Espanya. Segons els llibreters espanyols, gairebé la meitat dels llibres no ven cap exemplar. Un 20% dels títols no passen dels 10 exemplars venuts i només el 4,5% en venen més de 100. Aleshores, això vol dir que la gent no llegeix? Doncs no, perquè gairebé un 66,2% de la població espanyola llegeix llibres en el seu temps lliure. Una xifra que a Catalunya augmenta fins al 70%, segons el baròmetre d'hàbits de lectura i compra de llibres a Espanya, fet el 2025. A més, aquest Nadal la facturació a les llibreries va créixer un 4%, per tant, la venda i la lectura funcionen. El Gremi d'Editors de Catalunya dubta de les xifres presentades a l'estudi i assegura que no li quadren, ja que si realment més de la meitat dels llibres no venen cap exemplar, el sector editorial ja s'hauria enfonsat. Ara bé, per la seva banda, els llibreters afirmen que cada any els arriben unes 9.000 novetats a les botigues, de manera que aconseguir col·locar tota l'oferta és complicat. En aquest sentit, el Gremi de Llibreters de Catalunya ha confirmat a 3Cat Info que aquestes baixes xifres són reals i que hi ha llibres dels quals no se'n ven cap exemplar. Per tant, llegim, llegiu, que llegir eixampla l'ànima, amplia la cultura i el saber, i sobretot aneu a buscar noves veus. No us quedeu només amb els autors o títols més venuts, perquè sovint hi ha meravelles literàries que ens passen desapercebudes. Així que remeneu llibres i, sobretot, no deixeu mai de llegir. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem entrant en matèria fent un repàs de tot el que tindrem avui. Aquest dimarts parlarem de plàtans amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra i després obrirem una nova plana de la secció Mots i Ment amb les logopedes Iolanda Calaveres i Elisabet Martínez, que ens parlaran d'educació i consum i la importància de contextualitzar els actes quotidians als infants. Avui el toc musical el posaran els Sons de Taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però anem a fer un repàs, com sempre, de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Lali, bon dia.
Bon dia, bon dia. Bon dia i bona hora i bon dimarts.
Tot el que vulguis.
Bueno, fins ara teníem solet, no sé si si aguantarà gaire. Sí, i fa com aquesta tramuntana o tramuntaneta, així sí, que ha sonat. Bueno, tot el que no sigui tramuntanada i pluges, que és el que hem tingut al llarg d'aquesta setmana.
Déu-n'hi-do.
Prou ja, una mica de treva, si us... Gràcies. Va, perquè clar, tot això ha afectat el carnaval.
Sí.
Tot això ha afectat el carnaval.
Sí, ahir parlàvem amb en Sergi.
Doncs de carnaval encara parlem avui, perquè hem de parlar del dinar de germanor i de l'enterrament de la sardina, que són els actes finals del carnaval. Bueno, tot un èxit, segons els organitzadors. Com dèiem, tanca el dinar de germanor i l'enterrament, i l'organització, hem parlat amb ells, i fan molt bon balanç d'aquesta edició. Ahir ja els escoltàvem parlant, doncs, sobretot de la rua, de carnaval, de les carrosses i de les colles. I bueno, parlant de cada activitat en concret, doncs avui hem fet més balanç general de tot l'episodi. I, bueno, malgrat el contratemps meteorològic, malgrat, doncs, aquesta pluja del divendres i aquest vent del dissabte, bueno, ja estan amb el focus posat pel carnaval d'estiu.
Diràs, se n'acaba un i ja comencen a preparar el següent.
Home, és assassin, és així.
La disbauxa del carnaval no s'acaba mai,
Bueno, que clar, o sigui, l'hivern està molt bé i tal, perquè trenca també tot una, o sigui, una temporada que no hi ha res, no? I arriba el carnaval i és com molt bé, però clar, aquestes coses venen de gust també fer-les a l'estiu.
Clar, que home, les disfresses llueixen més, també.
Tot el que viu, és el que es diu. Bueno, vinga, va. Parlarem també de la remodelació que s'està fent al parc infantil d'aquí, de la plaça Les Escoles. És una remodelació integral. Si heu passat per aquí, ho veureu que està tot el terra aixecat, han tret tots els elements infantils, està tot acordonat, i de moment està això, està aixecat. Val? La previsió és que aquesta setmana que ve es renovi completament aquest parc, malmès amb el pas del temps, i són actuacions que formen part de les actuacions recents d'aquest tipus d'instal·lació que s'han fet també a la plaça Catalunya i a la plaça del Tercer Centenari. Tot això té un cost de 20.000 euros. Per tant, doncs, bueno, elements que estaven malmesos pel pas del temps i que s'estan renovant.
Bueno, s'ha d'anar fent. Aquest manteniment dels parcs és important.
Home, i sobretot perquè, doncs, hi passen molts nens per aquí.
També per temes de seguretat.
Temes de seguretat, correcte. Vinga, també parlem, en àmbit més general, de la Generalitat, que perfila la protecció i ordenació del litoral davant el canvi climàtic. El govern publica els objectius i propòsits del futur pla de protecció i ordenació del litoral, que presenta un àmbit d'actuació en 91 municipis, entre ells l'Escala, perquè òbviament estem al litoral, no? El document pretén establir polítiques públiques que garanteixin la resiliència de la costa catalana fins al 2100, i entre els escenaris contemplats contempla, es planteja la renaturalització. Bueno, és aquest polèmic, bueno, polèmic no, però sí que controvertit document, no?, que inclou el tema dels primers refugiats climàtics i totes aquestes coses allà a l'Ebre, no?, aquesta gent que han de sortir del barranc que tenen en allà, aquelles cases, i, bueno, s'han d'expropiar. I a l'escala, doncs, veurem com ens afectarà aquest nou pla del litoral.
Veurem, ens en donareu més detalls.
Més detalls, exacte. Quedem per les queixes, les denúncies d'Alternativa.
Ai, què els passa?
Doncs mira, que denuncia el govern local per manca de transparència, perquè no els hi responen les peticions d'informació que han fet des del passat 3 de febrer i que han tornat a reiterar, i llavors silenci administratiu, això és una figura real, silenci administratiu.
Sí, sí, sí. No, i això és greu també, perquè la transparència dels consistoris hauria de ser total.
Bueno, total, doncs, ells denuncien que així no els permet exercir en condicions la tasca d'oposició, òbviament, perquè, clar, si no tenen informació, i si no hi ha un canvi en breu, amenacen amb accions més contundents per revertir la situació.
Veurem com evoluciona.
Quines accions, no ho sabem.
No ho detallen, no?
No ho detallem, però bueno, aquí estan, el seu... aquest humor que bueno, ja et dic, van presentar unes instàncies per conèixer l'estat de determinades obres a l'escala el passat 3 de febrer. No hi ha hagut resposta, tenien, em sembla que 5 dies per respondre. No ha estat així, i han tornat a fer la instància ara per veure si
en tenen
d'això. Veurem com acaba tot plegat.
Sí, exacte.
A veure el què.
I en esports?
En esports. Anem, en aquest cas... aviam si trobo l'entradeta. Sí, mira, aquí la tinc. Aquí la tenim. Hi ha 9 baixes i 8 incorporacions al Futbol Club l'Escala.
Notícia de dades, tenim avui esports.
Sí, exacte. Vale, això, tenim 8 altes i 9 baixes en el que portem de temporada. Una de les baixes més destacades ha estat la de Youssef Zaizoun, que ha marxat a una categoria superior després de signar un gran inici, i una de les incorporacions ha estat el porter Iker Candón, ja que Xuti ha marxat a Can Givert. Bueno, aquí entrem amb el nom dels jugadors, que jo ja començo a fer mal, m'hi faig mal, i prefereixo ja total que això, 8 incorporacions, 9 baixes. Sí, no et sabria dir si els n'hi falta o ja està, diguéssim, tot encarrilat.
Bueno, jo és que de futbol no hi entenc gens, però si n'han marxat
9... Són 11,
no,
hòstia.
Si n'han marxat 9 i només n'han arribat 8...
Sí,
aquí
bueno,
tenim un forat.
Els hi falta un suplent, alguna cosa, no? No ho sé. Bueno,
veurem.
Ens explicarà l'Ivan o no, ja veurem, no ho sé.
Home, segur que sí, no? A la notícia segur que ens explica.
Sí. I el temps, les nuvolades aniran marxant i quedarà el cel més clar, gràcies a aquesta tramuntana, la tramuntana de matí marxarà a migdia i demà girarem cap a situació de Garbí. Uf, el Garbí és el que ve de baix, no?
No t'agrada, l'Ali, veig
el Garbí. No, perquè són temperatures molt més càlides i llavors és aquell vent humit i... Bueno, més humit que el Llevant no, però sí, res. Total, que això és el que ens espera de temps, demà, i això és el que ens espera avui d'informació.
Perfecte, Lali, doncs ens ho amplies al punt de la una.
Al punt de la una, exacte.
I avui tenim també la plaça.
I avui tenim la plaça, exacte.
Doncs fins després, Lali.
Vinga.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 1:15 del migdia al Més Calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
I per continuar hi posarem una mica de música i ho farem amb els sons de taverna d'en Joan Brugués.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
El mateix mar és una cançó que dona títol al que va ser el primer treball discogràfic del grup A Cau d'Orella, fundat el 2008 a Vilanova i la Geltrú i que va plegar el 2013. Jaume López en va ser el compositor de la majoria dels temes que es troben en aquest disc. El tema fa referència a un crit de melancolia comparada. És una expressió molt poètica i força punyent sobre com dues persones poden estar vivint la mateixa realitat, el mateix mar, però de manera totalment oposada. Ens l'interpreta el grup A Cau d'Orella.
Tot i ser el mateix mar, que diferents les onades, les teues saben cantar, les meves tan maltractades, una manera explicada, d'aquells indians als viatges i una rumba catalana, de Barcelona al miratge i una rumba catalana de Barcelona al miratge quan el sol dins l'horitzó convida a ballar la lluna jo somio amb el teu por miro al cel per demanar obrir els ulls en tua calella sense haver-nos els carrers del casc antic enmig de tantes mirades sense sèries amb mi però ningú se n'adonava no vaig trobar pescadors ni a la sorra aquelles xarxes cap a l'illa dels records navegant les seues barques cap a l'illa dels records navegant les seues barques quan el sol dins l'horitzó convida a ballar la lluna jo somio amb el teu por miro al cel per demanar obrir els ulls en tua calella sense haver-nos d'amagar tot i ser el mateix mar.
Més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I com cada dimarts és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Pere, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens vols parlar avui?
Mira, encara que aquí no sigui el temps, perquè és una planta que produeix una fruita que en mengem molt, però es pot cultivar, en que sigui només per decoració. Però voldria parlar dels plàtans.
Mm-hmm.
Els plàtans, perquè se'n mengen molt, ara que les mares joves estan molt enfeinades sempre, un recurs ràpid per l'esmorzar del nen i saludable, és donar-li un plàtan. I per això, com que se'm ven tanta quantitat, doncs dic, m'ha vingut a ganes de parlar una mica dels plàtans, explicar una mica com es cultiven. I també, perquè m'ha fet recordar, perquè jo a casa tinc plàtans ja fa molt de temps, un estimat persona de l'Escala que ens va deixar fa poc, en Jaume Llorenç, en Jaume Pallarès, que ell en tenia aquí a l'Escala una mata molt gran, molt gran, molt gran, i sempre que venia deia, algun dia et portaré plàtans. I me'n va portar una planta, la vaig avivar, i la cosa curiosa és que d'aquesta planta n'he tret més de 50 fills. És a dir, es van reproduint molt fàcilment, uh-huh. I per tant, mira, tenia ganes d'explicar-vos una mica dels plàtans.
Uh-huh. Doncs som-hi, dius que aquí se'n cultiven, però ens mengem els que es cultiven aquí o els que es cultiven
no,
a fora?
No, aquí només cultiven per decoració, uh-huh. Perquè a l'hivern, si es tenen a fora la fulla s'asseca, la planta no es mor, és a dir, que l'arrel segueix viua, i ara, com comença el temps bo, que comença a fer sol, el dia s'allarguen, doncs tornen a brotar. I és molt bonic, en molts jardins hi és, i arriben a vegades a florir, arriben a fer plàtans, però com que el temps de madurar els plàtans és a l'hivern, sí. Ara seria la plena temporada de plàtans. I, per tant, per això estan bé de preu. Doncs, clar, aquí ens agafa que fa massa fred i no poden arribar a madurar.
Uh-huh. Aleshores els hem d'importar, els plàtans.
No, importar no, perquè a Espanya tenim unes illes que se'n diuen les Canàries, que són les illes afortunades de tenir aquest clima tan bo tot l'any, i allà hi ha molt de cultiu de plàtan. És a dir, el que s'importa i que veieu en els supermercats és la banana. Uh-huh. La banana és un plàtan que es diu banana perquè per diferenciar-ho del plàtan de Canàries, perquè el plàtan Canàries, el nom està protegit, és a dir que no, les bananes no els poden vendre com a plàtans. Uh-huh. Perquè el plàtan de Canàries, el ser en aquest clima tan bo, tot i ser la mateixa varietat, el no ploure tant a Canàries com plou en els climes tropicals, com pot ser Costa Rica, Equador, que són els llocs, Brasil, els llocs que a Espanya, aquí a Catalunya, importem els plàtans que es menja la gent a l'hivern. Mm-hmm. Què passa, aquests plàtans? Com més verd cuides una fruita, menys dolç. Per tant, esclar, un plàtan de Canàries pot ser acollit amb un temps de 10 dies i arribar-te aquí a casa i menjar-lo, i una banana necessita pràcticament un mes. Per tant, mm-hmm. S'han d'acollir verds, transportar en càmeres frigorífiques, i a més, la banana té una cosa que els hi posen un gas perquè no quedin negres, perquè quedin groguets. Un gas que es fiquen a dintre unes bosses de plàstic, que s'hi tiren un gas per abans de tancar la bossa, i allà, llavors, quan ella madura de color groc, que és el que li agrada a la gent. En canvi, el plàtan Canàries no necessiten fer aquest tractament perquè és una cosa més fresca, tot i que els acullen massa verds pel meu gust, perquè, clar, si jo he estat a Canàries i m'he menjat plàtans madurs de la platanera, bé, no tenen res a veure amb els plàtans que em menjo jo a casa. Mm-hmm. Encara que siguin bons de la meva botiga, perquè no és el mateix que siguin plàtans acollits madurs. Però bé, els de Canàries juguen avantatge amb la banana. Per això és més bo i la gent ho reconeix.
Mm-hmm. I a banda d'aquesta diferència en què els acullen més verds, els hi posen aquest cas, hi ha alguna altra diferència entre les bananes i els plàtans?
No, cap ni una. El mm-hmm. terreny podria ser una, i que plou més. Al ploure més es desenvolupa més ràpid, i clar, quan una cosa va molt més ràpid no té tant de temps d'agafar sucres, d'agafar gust. Un plàtan Canàries pot tardar, exactament no ho sé, però imagina que pot tardar un mes o dos mesos des de que surt la flor fins que cullen el plàtan, i allà segur que 15 dies més ràpid que el plàtan de Canàries. Per això fa que no siguin tan dolços, tot i que és la mateixa varietat, eh? Les varietats que es planten avui a Canàries poden ser les mateixes varietats que planten a l'Equador, que planten a Colòmbia, a Costa Rica, que són els països que ens arriben els plàtans aquí.
I al principi deies, el plàtan és una fruita que per preparar l'esmorzar va molt bé, no? Perquè és així com molt còmode, molt fàcil de menjar. Però té propietats el plàtan?
Sí, tant. El plàtan molt bo. La gent que, sobretot zinc, en porta molt, porta molt de mineral. La gent que pateix rampes, inclús els esportistes, menjar un plàtan és una cosa... Si no, ara de fer complements, aquests que anuncien tant, de complements de magnesi, també, que s'anuncia, preneu magnesi, doncs el plàtan de manera natural ja porta aquests minerals i alimenta també molt. Vull dir que és jo, la fruita que més recomano sempre són les pomes. De fet, les pomes són les millors de totes en quant a salut, no? Però bé, el plàtan també li va al darrere.
A més, el plàtan té allò que et deixa tip molt de seguida, eh?
Sí, atipa. Llavors també el que no ha de fer la gent és, si queda negre o massa madur, llençar-lo. És a dir, el que ha de fer és, si no se'l pot menjar cru, doncs hi ha moltes maneres de menjar-lo per disfrutar, eh? Un plàtan... Jo recordo una recepta de la meva mare, que era ben senzilla. Quan teníem molt de plàtans allò molt madurs, molt negres, doncs els agafava tots, els posava en un bol de túrmics i barrejava aquestes galetes que tothom coneix, que són tan típiques, que són les maries d'aquestes, maries dorades, aquestes, una taronja de suc, i podia afegir un grapat de nous, i tot trinxat amb el túrmics, i tenies un brevatge per esmorzar que t'omplia. Aprofitaves aquells plàtans que tu haguessis dit, els allenço, i si eres petit, tots menjaves igual. Ara que els nens, quan veuen unes taques negres, ai, aquest plàtan és massa madur, no ho vull. Clar, això és una cosa que no podem desmalbaratar els aliments. Hi ha moltes maneres de menjar-lo. I realment té moltes propietats per esmorzar i per, a vegades, entrar pas, no? Quan estàs a mig de matí, que allò que tens gana, doncs o menges una poma o menges un plàtan. També podries menjar una altra fruita, no? Però aquestes són fàcils de menjar.
Fàcils de menjar, fàcils de portar i de pelar, no? El plàtan té aquesta...
Exacte.
Aquesta
Exacte.
Comoditat. I llavors,
sí.
Pere, un dubte que sempre hi ha molta controvèrsia amb els plàtans, s'han de posar a la nevera o no s'han de posar a la nevera els plàtans?
Mira, si vols que et maduri ràpidament, que l'has comprat verd, no ho posis a la nevera. Si el compres ja madur i dius, ostres, no vull que se'm maduri més, posa a la nevera, però l'embolliques amb un paper de diari ben embolicat, perquè el plàtan aguanta el fred fins a 8 graus. A partir de 8 graus es deteriora no el plàtan en si, sinó la pell del plàtan, es deteriora, es necrofilitza i queda negre. Llavors, la gent quan veu un plàtan ben negre, tot i que li treus la pell a dintre, pot ser ben blanc, no li fa goig. Però si tu saps això i no vols que et maduri més, no vols que te torni tou, i tu dius, és que a mi m'agrada aquesta textura que estan ara, tal com estan ara, a mi m'encanten. No vols que maduri més? Tapa-la amb paper de diari, amb una bossa de plàstic, i ho poses a la nevera. Te se mantindrà igual que tu el tens. Si encara per més perfecte agafes un paper humit, aquest d'aixugar les mans, i fiques a la cua, i talles una mica la cua, res, un mil·límetre, per tornar a deixar els teixits vius, que és per allà on ell pren l'aigua, i que vagi xupant aquella mica d'aigua per aquest per la part de, que està agafat en el, en, el, en, el, en el ram de plàtans, i així ell va agafant aigua i no queda negre. És a dir, això és molt important. I us es conservarà el plàtan perfectament 10 dies sense cap problema. De fet, es guarden en càmeres. Nosaltres els guardem en càmeres, aproximadament es poden guardar perfectament 15 dies, 3 setmanes.
Mm-hmm. Clar, i és que és això que dius, no? Que a vegades la pela se'ns ha tornat ben negra, però de dins és, no és tan madur, vull dir, de dins està bé.
De dins està bé. Si, si us ho poseu a la nevera i no teniu aquesta precaució que us he dit, d'embolicar-los i deixar-los en perfectes condicions per cuidar-ho, us quedarà negre, però si no, us quedarà groc igual i perfecte tal com li heu posat. Mm-hmm. Però sempre tingueu aquesta precaució perquè la nevera està més freda de 8 graus. Tot el que baixa de 8 comença a cremar la pell del plàtan i comença a negrir. Per tant, mm-hmm. depèn de la temperatura que tingueu a la nevera, però segur que la nevera, la part de dalt, està molt més freda.
Doncs, Pere, moltes gràcies per descobrir-nos avui aquesta, els plàtans, bueno, que de fet tothom ja, ja els coneix, però potser no coneixíem, no, aquests truquets de com conservar-los a la nevera.
Doncs mira, algú sí, però com més difusió podem donar en els nostres oients, doncs millor, eh? Perquè de fet, de tot, jo cada dia estic aprenent coses.
I tant, cada dia s'aprenen coses noves, i això del paper de diari no, no se m'havia acudit mai, d'embolicar els
mira,
plàtans.
Ben senzill que és, i ja ho veuràs que te se conservaran de color groc o verd, com a tu t'agradin, i no es tornaran negres.
Doncs Pere, moltes gràcies i ens retrobem dimarts que ve.
Una abraçada, eh? Fins dimarts que ve.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
I ara que passen 2 minutets de 2:15, és moment de fer el vermut musical amb en Paco Torres, que avui ens parla de Mari Trini.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Mari Trini. Nascuda a Caravaca de la Cruz el 12 de juliol de 1947. Va ser cantautora, compositora i guitarrista. Des de molt jove va mostrar interès per la música i la literatura. En la seva adolescència es va traslladar a Madrid i més tard a Londres, on va ampliar la formació musical. Durant l'any 60 va fer la seva estància a París. Va treballar com compositora i es va relacionar amb figures importants de la música i cultura francesa. Va retornar a Espanya a principis dels anys 70 i tindre una gran popularitat amb les cançons que es van convertir en clàssics com Jo no soy esa, Amores, Una estrella en mi jardín i Palabras. El seu estil era veu grau, càlida i molt reconeixible. Lletres intimatistes i existencials, imatge sòbria i elegant, allunyada del pop comercial. Mari Trini va ser pionera en què va obrir camí a moltes cantautores a Espanya i va demostrar que es podia triomfar amb una veu pròpia. En els seus últims anys de vida va retirar de fer actuacions, encara que va ser una figura molt respectada. Va morir el dia 6 d'abril del 2009 a Múrcia, a l'edat de 61 anys, a causa d'un càncer de pulmó. Escoltarem per Mari Trini, Jo no soy esa.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila al agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca. Luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona, a esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo.
Esa niña. ¿Sabies que...?
Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
Mots i ment. Un espai especialitzat en llenguatge i benestar emocional per cuidar de tu i els teus. Amb Iolanda Claveres i Elisabet Martínez, dels centres Labra i Glossa.
I un dimarts més obrim la secció de Mots i ment amb les logopedes Iolanda Claveres i Elisabet Martínez. Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Que avui ens volen parlar del consum, no? Qui és el client ara en la societat de consum?
Bé, des d'una perspectiva lingüística i de comunicació, hem volgut fer un símil amb el que està passant avui en dia a la societat. Avui farem un enfoc més des de fora, no ens centrarem tant en cap patologia en concreta, tot i que hi anirem entrant i sortint. Però sí que és veritat que nosaltres hem observat, i arrel també de la formació que nosaltres també anem fent i d'altres gent doncs, que també anem escoltant, doncs que nosaltres hem vist que avui en dia el client dels productes que es venen ha passat de ser un adult a ser un nen. I això pot semblar molt inversemblant, però si ens parem a pensar, estem veient una cosa a la televisió, ja no parlo de si fem una televisió a demanda, sinó estem veient una cosa a la televisió, sovint, quan es veuen determinats anuncis, l'adult s'aixeca i se'n va a fer una altra cosa, val? I això és una cosa que ja fa temps que l'adult ho sol fer. Però què ha passat? que ara, si ens hi fixem en detall, hi ha molts dels productes que es venen a qui el client és el nen. Això pot semblar molt estrany, però sí que és cert que avui en dia, en una casa, qui mana?
Qui mana, el nen o l'adult, no?
Doncs estem veient una mica canvi de rols en aquest sentit, val? Si recordem, quan nosaltres érem petites, nosaltres volíem una cosa i sovint ens deien, doncs, ara no pot ser, o t'has d'esperar a que el pare cobri, perquè en aquest moment no ens va bé. I nosaltres callàvem, ho enteníem, i aquí s'acabava el problema, t'havies d'esperar. Ara no. Ara està passant que el nen veu una cosa, vull això, i és que immediatament ja el pare fa un clic a l'ordinador, ho compra, i els dos o tres dies el nen ho té a casa. D'acord?
Llavors ens estem trobant en què hem estat fent una mica d'investigació i exploració i buscant informació, en el que hi ha productes que estan pensats per nens quan són per adults. Per exemple, l'skincare, que s'ha posat molt de moda avui en dia, que és això de les màscares aquestes, doncs, per estirar la pell, i aquestes històries, que amb una certa edat doncs, pot tenir la seva gràcia, fins i tot pot ser un joc, però que està pensat, algunes d'elles, hi ha productes que posa a partir dels 3 anys. Un nen de 3 anys no necessita treure's les arrugues de la pell. En canvi, ho demanen. Clar, hauríem de fer l'exercici al revés, de pensar, i com pot ser que aquest producte estigui a la venda? Doncs perquè hi ha algú que el compra.
Que en aquest cas no és el nen qui ho compra. El nen ho demana, ho compren els pares. Sí? En això dels productes, nosaltres com a logopedes també volíem explicar l'ús de la terminologia, val? Un nen pot veure que hi ha un producte de skincare i en l'anunci que li apareix al mòbil o a la tauleta o allà on ho estigui mirant, surt una nena o un nen moníssim que li posen la mascareta i parla d'un skincare. El nen, amb edats de 3-4 anys, no té ni idea de què és un skincare. Val? Perquè el seu nivell de llenguatge no està prou desenvolupat i molt menys en anglès, perquè estem fent servir paraules d'altres llengües, d'acord? Ell veu una imatge i això amb ell li agrada o amb ella i ho demana. El problema és quan al darrere hi ha uns pares que li fan cas i li compren.
Perquè realment allò aquell nen no ho necessita. Però estem parlant de l'skincare, però podríem parlar per ser al mòbil, per exemple, que ja n'hem parlat en altres ocasions. És a dir, un nen de 8, 9, 10, 15 anys no necessita el mòbil. Un de 15 pot ser que el necessiti per un tema de comunicació, perquè pot anar sol, anar, tornar... I de fet ara... sembla, no? En aquesta setmana sembla doncs que es posarà una llei en la que els nens no podran tenir xarxes, que bueno, feta la llei, feta la trampa. Nosaltres aquí ens estem qüestionant, i ha sigut arrel d'això que hem anat estirant una mica, no? Fins aquí també el tema de la prohibició, que això sonaria per un altre debat, si és la manera. El que sí que nosaltres veiem és que la societat està funcionant d'aquesta manera i que l'economia té una certa responsabilitat també envers el producte que s'està venent, perquè la personeta que ho està rebent no té l'abstracció, la capacitat d'abstracció, perquè si ho recordem, llenguatge i pensament van de la mà, s'alimenten, a mesura que jo vaig adquirint llenguatge i li vaig donant sentit, forma part del meu pensament i configura la meva forma de pensar i d'accedir al món, doncs ens estem adonant de que s'està utilitzant des d'un punt de vista comercial, però que la responsabilitat, en el fons, tampoc és tant de l'empresa, perquè si l'adult, que és el suposat comprador als nostres fills, fóssim suficientment intel·ligents i allò no ho compréssim, o més que intel·ligents, en diré conscients, val? El producte s'acabaria. Ja no vendrien ni skincares ni iPhones amb dibuixets perquè els nens els acabin comprant o els acabin demanant. També sabem que hi ha estudis en els que s'està veient que si un nen està molt poc exposat, per exemple, a la televisió o a les xarxes, no hi està, i el deixen una tarda, val? Sencera, veient, consumint productes d'aquest estil, quan surt després al carrer, el seu comportament no és el mateix que tenia.
Ah, carai.
És a dir, comença a fer rebequeries o demandes de coses que dius, però si fins ara no ho havia fet mai, no? Clar, aquí tenim una responsabilitat molt gran, perquè tot i que la societat ha anat canviant, i això és una, no té aturador, i no és dolent en si que la societat canviï, sí que tenim una gran responsabilitat en fer-ho diferent de com ho estem fent.
Ha arribat un punt que nosaltres, clar, veient de, diferents famílies, diferents maneres de fer amb casos que ens venen a consulta, ens n'estem adonant que hi ha com una certa por per part dels pares, por entre cometes, però podria ser la paraula que millor ho defineixi, o respecte, en dir que no als nens. És a dir, no es tracta només, segons el nostre punt de vista, de dir un no, que quan érem petites nosaltres era un no i s'ha acabat, sinó l'acompanyament, l'explicació, el poder fer entendre a aquest nen el per què no. Val? S'ha deixat de banda una mica la responsabilitat, en aquest sentit, del que seria el que és l'educació de tota la vida. Val?
Creieu que s'ha perdut autoritat?
Sí, s'ha perdut autoritat, s'ha perdut autoritat. El que passa que s'està veient que també, en certa manera, aquests pares també estan immersos en aquest tipus de continguts, val? I ha arribat un punt que dir-li que no al nen és com, d'alguna manera, competir amb l'altre, perquè ara aquell ho tindrà, el meu no, llavors anirà al col·le i li diran, i el meu es sentirà malament, i vindrà a casa plorant, i aquest tipus de situacions els està desbordant els pares.
Es vol evitar la frustració.
Sí,
no?
Sí. Els pares estan com intentant, entraríem en un altre dels programes que ja vam parlar fa un temps, de la sobreprotecció. És a dir, és com que ara intentem evitar en qualsevol preu que el nostre fill no tingui el mateix que els altres. I parlem de tenir, sobretot. No tingui o no funcioni de la mateixa manera. Llavors, és veritat que aquesta societat ens està portant cap a una societat que és molt consumista. En el fons, la responsabilitat de consumir o no consumir és nostra, perquè el producte està molt bé que estigui al mercat i que està molt bé que el puguem fer servir si ens fa falta, si el necessitem, si és adequat, si és un bon moment, si és l'edat que toca, que aquesta és l'altra, però hi ha molt poc filtre, com diu l'Elisabet, per aquesta por, en part. I també ens passa que hi ha tanta poca habilitat per resoldre situacions senzilles que ens trobem en situacions com que es va produir l'apagada i després, per exemple, aquell dia que ens vam quedar sense llum, hi havia gent que li va agafar com una mena d'estrès absolut perquè, i què farem de sopar? Pues no ho sé. O el meu fill cau i s'ha fet un pelat al genoll i ara què? No? Pues posarem mercromina, el rentarem i posarem mercromina. O és que si s'enfila es trencarà un braç. És a dir, estem en una societat que està anant missa, en la que ens estan venent tot el que volen, perquè és la seva feina, però que nosaltres ho comprem tot. I després, el més bàsic, hem oblidat com es fa. No?
Sí, de fet, jo això a vegades ho penso. Quan nosaltres érem petits i petites, anàvem al parc i tots anàvem amb els genolls i els colzes pelats. Sí o no?
Sí, tant.
Passava, anàvem amb ferides, amb rascades, i no passava res, perquè o t'ho bufaves, posaves una mica d'aigua i a seguir jugant al parc, val? Ara ha arribat un punt que és que els parcs, el terra és acolxat, perquè si el nen cau del gronxador, que no es faci mal. Que si un mestre renya el nen perquè aquell dia no ha portat els deures, i el nen ve a casa i ho explica, és que el pare va a l'escola o la mare i es bronca el mestre. Per tant, per una banda, estem sobreprotegint molt, molt, molt els nens, però per una altra banda els estem oferint coses que per l'edat no els hi toca ni de lluny.
Estem agafant, estem retallant la infantesa, entrant molt aviat a l'adolescència sense les eines, sense haver fet una bona infantesa, i després ens estem perpètuament en l'adolescència sense entrar mai a l'adultesa. Llavors tenim uns pares, que és el que trobem a la consulta, no dic que tothom sigui així, però ens trobem amb uns pares que no són adults, amb uns fills que són adolescents. És a dir, és com si estiguessin de col·legues, però en canvi, i això ho està portant la societat. Clar, dius, fins a quin punt hauríem de tornar enrere en pensar com s'educava abans? Potser no, però potser hauríem de ser prou conscients de que hem de ser nosaltres, com a pares, com a adults responsables dels menors, de deixar que tinguin infantesa, i per tant infantesa vull dir que juguin, que es pelin, que saltin, que es barallin, que es responsabilitzin, sí? Que es discuteixin, que es frustrin, perquè puguin passar a una adolescència amb més responsabilitat.
El problema també és que estan havent-hi pares que tenen nens força joves i el seu grau de maduresa en quant a raonament i llenguatge, que és el que nosaltres treballem sobretot, és molt bàsic, molt bàsic.
Llavors, els pares,
en els pares. Llavors, clar, tu intentes explicar-los com haurien d'actuar, com se'ls hauria d'explicar als nens les coses perquè ells ho puguin entendre al seu nivell i puguin actuar diferent i tinguin més eines per resoldre doncs, els petits conflictes que els sorgeixen al dia a dia, però aquests pares, el grau de maduresa lingüística, diguéssim, i de raonament és molt bàsic també.
Llavors com podem, no?, explicar als nostres fills sense, si no tenim nosaltres tampoc les eines?
Exacte, aquest és el tema en què nosaltres pensem que s'ha de passar per una educació i una consciència del que està passant. Jo crec que com a adults, per sort, també tenim pares que quan nosaltres els hi fem prendre consciència amb evidències, amb exemples molt clars de com funcionen ells, per sort en tenim un grup, no diré nombrós, però potser sí el 50%, que fan un petit clic, no? I que entenen que allò que ho han comprat perquè a nivell comprat metafòricament, no? Perquè la societat els hi ha portat aquesta voràgina, que ho han de frenar. Val? Que nosaltres ho hem de poder frenar i donar a les dosis adequades, que això donarà, crec jo, per un altre programa, si vols.
Doncs, Iolanda, Esther, moltes gràcies. Elisabet. Perdó. Moltes gràcies per fer-nos aquesta reflexió, no? Que a vegades som com xaiets que avancem a la societat sense adonar-nos de què està passant i anem dient que sí a tot i potser una mica de sentit crític ens falta per posar fre, no? Com deies, Iolanda. I ens emplacem a això, a seguir estirant aquest fil en el proper programa.
Fantàstic, gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després del Mozziment anem a descobrir una recomanació literària que avui ens porta Natàlia Cerezo a través del Calaix Actiu.
Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
Avui us recomano Bosc, Balena, Boira, de Josep Lluís Badal. L'objectiu d'aquesta secció és recuperar els clàssics i de vegades tenim la sort que el clàssic és ben viu. És el que passa amb Bosc, Balena, de Josep Lluís Badal, un tríptic de contes editat meravellosament per Leonard Muntaner que va sortir fa només un parell de mesos. Badal és la veu dels morts i ho dic en el millor dels sentits. Hereu de Melville, Flaubert, Gogol i tants d'altres, agafa les veus dels clàssics i les converteix en una de pròpia. Un cant únic que no sentireu enlloc més. A Bosc, Balena, Boira recupera tres contes de tota la vida: La caputxeta vermella, La flor romanial i La vella dorment, i els fa tornar a la seva bellesa salvatge original. Amb un llenguatge riquíssim, recargolat i fascinant, el que fa Badal només és a l'abast d'uns pocs. Una combinació de fons i forma que és com contemplar un núvol empassant-se una muntanya. Dins d'aquest núvol trobareu personatges com la Ca, que viu en un bosc amb el seu pare mort i la seva àvia viva. La Bèstia, a qui mai acabareu de veure del tot. La cabra Perica i el gos home. I el malvat regidor, que només parla amb adverbis acabats en ment. O la iaia maga. Escolteu com descriu Badal aquesta bruixa d'arrels eslaves. Passada la cendra hi havia una cabana. La cabana, la iaia maga. No era vella, no era lletja, només ho semblava. Era una dona que reia. Tenia una sola cella perquè no s'arrencava els pèls de sota el front, com no es depilava el bigoti moixí. Tenia un nas oriental que deia que li havia prestat un flamenc rosat, uns pits bellíssims que treia sovint a prendre el sol
i que rentàvem aigua del rialor, i dues cames més nerviudes i resistents que les d'un llenyataire. Podia perseguir una llebre saltant de marjal en marjal i tornava respirant tranquil·la com si dormís, amb les ungles cruixudes com els claus d'una crucifixió, brutes de pèl i sang. Només li feia vergonya el seu únic forat nasal. També se'n reia. En deia que per aquell forat podia estornudar tan fort que els mosquits i els reis no gosaven apropar-se a ella, que aquell nas podia pondre un ou. Quan va veure la mare, la va reconèixer.
Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa avui ho farem amb música i acabarem amb Tants cops com ens mateu, de Brahms.
Forques fora vila, som gent del poble que...
I amb tants cops com ens mateu de brams arribem al final del programa. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un bon dimarts.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal.